Vinga, va, 2 minuts que passen de 4:45 de la tarda, recta final d'aquest primer dimarts del 2023 a la caravana, i a aquesta hora ja podem saludar les nostres tietes. Consol Rovira, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda i bon any.
Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt contenta i bon any.
Bon any, bon any. Eva Vives, molt bona tarda.
Bona tarda, bon any.
Escolta'm, què? Com ho heu celebrat, això de l'any?
Bé, sí? Tranquil·leta.
Sí?
Sí.
Sense
sí.
Massa jarana?
Ja no tinc edat.
Oi! Carme, què?
Jo avui m'he caigut de la banyera.
Què dius?
Sí!
Sí o no?
Que sí!
Però t'has fet molt mal, o no?
A la rabadilla.
A la rabadilla. O sigui que mira que bé el començo.
Allò ara, que et
però
parteixes
quan
s'ha acabat.
A partir d'ara ja estic.
Ja està, ara arribarà. Eva, com ho hem passat, això?
Molt bé. Sí? Passat de pressa, però bé.
Va, una pregunteta més i anem al convidat d'avui,
vale,
que això. Es fa molta il·lusió. Què espereu d'aquest 2023?
El millor.
Què hem de fer, si no? Eh?
El millor. Tinc molta esperança, sí.
Sí?
Sí.
Eva?
Salut i ser feliç.
Ara. Carme.
Jo el mateix.
El mateix però... i una Champions, oi?
No. Avui no vinc a parlar de futbol.
No?
No.
Va. Us he de dir que ara mateix les cares de les tietes són d'alegria pura, perquè no estan soles en aquest estudi, com sempre. De fet, com cada dimarts, estan molt ben acompanyades. I avui d'una cara molt familiar per aquest programa, i és que aquesta setmana, a petició d'elles mateixes, de la Carme...
Chivato.
Hem convidat el periodista, guionista i col·laborador de la caravana, David Balaguer. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Conegut també per col·laborar en grans mitjans de casa nostra, com TV3, Televisió Espanyola, els magazins d'entreteniment Divendres, Obrint Fil, Planta Baixa, el programa esportiu Hat Trick. Em deixo alguna cosa, David?
Home, és que són uns quants anys ja.
Professor de radiofònics.
Sí, exacte, també. Aquesta que és de les millors. Però sí, tot això.
Espera't, que...
Molt content, de venir aquí i perquè sigui la petició d'una de les persones que integren aquesta...
Home, clar. Agrada, això,
home,
eh?
Això a qui no li agrada?
Espera't, que...
M'encanta.
Clar, com que jo estic acostumat una mica a la secció, això a les entrevistes ho fem diferent. Espera't, eh? Ah. David Balaguer, bona tarda.
Bona tarda.
Mishima, eh?
Mishima, tot torna a començar. Una de les meves cançons, sí. Clar, quan et pregunten quina cançó tries per començar una entrevista, potser m'ho pregunten d'aquí 10 dies i en dic una altra.
Sí?
Però avui era aquesta. I aquesta és una de les meves cançons preferides, perquè el que sento quan l'escolto és massa. I perquè quan vaig als concerts de Mishima i la canten, el que sento és superior a tot. I llavors, per això, avui tocava triar aquesta.
Que xulo. Jo he estat en un escenari amb Mishima, ja t'ho explicaré un altre dia.
Això. Home, això m'ho has explicat, eh? David Carabén és un dels meus ídols.
Sí?
És un dels meus ídols. Sí, em vaig fer una foto amb ell un dia i tot, que és una cosa que jo no acostumo a fer, perquè no em fa vergonya o no m'agrada. I aquell dia vaig veure l'ocasió manifesta de fer-te-la, allò que dius, avui sí.
Sí.
I la conservo, sí, m'agrada molt, és un poeta, i llavors les seves cançons m'agraden pràcticament totes, però aquesta és la meva predilecció.
Mira, David, i vens avui, a més, que encetem any, i aquesta secció ha canviat una mica. Deixa'm explicar això, perquè els oients no ho saben encara. A partir d'ara, les tietes estaran mitja hora amb nosaltres, però sí que els hi hem posat deures. Els hi hem dit, l'entrevista la faran elles.
Ah.
Que com que no tenen filtre, ens agrada molt. Està molt bé, eh?
Ai, ara.
Està molt bé de tenir David Balaguer avui a l'estudi de la caravana i les tietes sense filtre, eh? Si Pere Aragonès algun dia vol venir...
Exacte, sí. Perquè això d'avui llavors és com un experiment.
És un experiment.
És el primer dia que es fa d'aquesta manera.
I ja saps que ens agrada molt experiment i David Balaguer.
A mi m'agrada també.
Això és així.
Jo estic obert sempre a tot, vull dir que perfecte.
Ara bé, va, comencem pel principi. Com deia aquell... I parlem del món de la comunicació. Com sí. Recordes tu els teus inicis al món de la comunicació, al món del periodisme?
Doncs mira, el recordo que tot era molt diferent. Han passat molts anys, han passat els anys d'una manera... Han passat volant, val? O sigui, això sempre ho diem aquí en aquest programa, quan diem allò que el temps passa molt de pressa. I han passat molt ràpids els anys, però el recordo era molt diferent, perquè pensa que quan jo vaig començar no existien, per exemple, les xarxes socials, internet... començava en aquell moment. Jo recordo que a Ràdio Barcelona hi havia només un ordinador amb connexió a internet, que per tant tothom anava allà a mirar les coses, a extreure el que necessités extreure d'informació. Era tot molt diferent. Hi havia uns departaments de documentació on tu, per exemple, si entrevistaves, no?, el que tu deies, no?, Pere Aragonès, doncs tu anaves a aquells arxius i agafaves els documents que eren en paper. És molt fort. Ara, en canvi, és a través d'internet, Google, vas buscant... Era molt diferent. No hi havia telèfon mòbil. Per tant, tu, si havies de fer una gestió amb algú, l'única manera de trobar-lo era a través d'un telèfon fix. No podies comunicar-te d'una altra manera. Ara tu li pots enviar un WhatsApp, pots trucar pel mòbil... Jo recordo les meves pràctiques a Ràdio Barcelona, que després van ser a la cadena SER, perquè fèiem la Ventana del Verano per tot Espanya. A mi em van encarregar tancar els convidats que venien a l'entrevista, que es feia l'entrevista VIP, per entendre'ns. I clar, era un repte, perquè tu havies d'aconseguir tota aquella gent, però no hi havia mòbils.
Troba'ls.
Era agost, a més. Una cosa, ho recordo com una angoixa que després va acabar sent una angoixa plaent, perquè com que va sortir tot bé...
Veus?
Doncs perfecte, però sí, era molt diferent. Tot ha canviat molt.
Me'n vaig una mica abans, eh? Tu recordes el dia en què dius el meu és la comunicació, jo vull dedicar-me a això?
I tant.
Sí?
És que això és vocacional.
Això no s'oblida. T'ho anava a dir, eh? Jo me'n recordo. No s'oblida, eh?
No, és totalment... Sí, jo crec que la majoria de feines són... O sigui, les actors, els actors i les actrius, els periodistes... Hi ha moltes feines que són vocacionals, que tu des de petit ja ho portes dins. És inherent a l'ésser humà. I llavors tu ja estàs allà, recorrent el passadís de casa teva, jugant a futbol, però el que estàs fent és narrar un partit que estàs jugant tu mateix... cantar gols...
Que tens gravacions d'aquelles?
I tant, i gravacions amb doble... Hi havia el caset, la doble platina, i llavors jo tinc una quantitat de programes gravats que potser tenia 10 anys. Coses molt dolentes, clar, tenia 10 anys.
Boníssim.
Es pot, però realment sí, recordo fins i tot que jo em vaig inventar com un canal de televisió que es deia, molt egocèntric jo també, es deia TLD, que era la lletra... I recordo que la meva germana li ensenyava la programació, jo tenia una graella, i li deia a la meva germana, què vols veure d'aquí? I llavors ella deia, per exemple, si hi havia un serial que era a 6:15 de la tarda, doncs a 6:15 de la tarda anàvem a l'habitació i jo feia aquell serial. I tot era... anava tot molt, molt dirigit aquí.
M'encanta.
I també m'hauria agradat fer d'actor, per exemple.
Sí?
Però moltes vegades he acabat fent d'actor també en algunes de les coses que he fet.
Correcte.
Vull dir que al final tot va com molt, molt unit i sí. Ho portava dins, això és claríssim.
Es deies que el món de la comunicació des dels teus inicis fins ara ha canviat molt. Deixa'm preguntar-te en general, eh? Com dibuixaries el món del periodisme actual?
Ara és... Jo crec també que ha canviat molt en comparació a quan jo vaig començar. També per la no presència de les xarxes. El tema de les xarxes crec jo que és un gran invent i que realment ha afavorit i que ha anat bé per moltes coses, també ha podrit molt el periodisme. L'ha podrit, perquè...
Hem guanyat amb rapidesa i hem perdut en...
Totalment.
En reflexió...
Totalment, sí, eh? totalment. I hem guanyat també en tendenciositat, que és amb el que justament el periodisme no hauria de guanyar. Però clar, tu fixa-t'hi que ara tot és molt partidista, tot va... Si tu treballes a un mitjà de comunicació que pensa X, tu has de vendre X davant dels teus micròfons. I no t'escapis de la X, perquè és que si t'escapes de la X, ja ets fora.
L'hem pringat, eh?
No, llavors, clar, estem en un moment on el periodisme està bastant tocat, sincerament.
També el d'esportiu?
També, tot, sí. A l'esportiu el que passa també és que s'hi barreja una cosa que és el sentiment per un equip de futbol, que moltes vegades és irracional, i llavors costa molt destriar les coses. I tu, quan et poses davant d'un micròfon, jo sóc de l'Espanyol, com bé sabeu, per molt que tu siguis de l'Espanyol, si et poses davant d'un micròfon i en aquell moment tu has de comentar coses que no t'agraden del teu equip, t'has d'atrevir a fer-ho. El que no pots és endolcir-ho tot. És mentir, és manipular, això no ho pots fer. Però en el periodisme esportiu es fa molt, això. Es fa molt.
Abans ho deies, amb el periodisme general, o generalista, vaja. Es pot ser tendenciós però honest i llavors canviar la cosa?
Home... Es pot ser tendenciós en alguns moments i honest en altres, però si tu ets tendenciós, no estàs sent honest. Clar, si tu en un moment concret estàs sent molt tendenciós, l'honestedat es perd. ja no existeix en aquell moment. És molt complicat, perquè jo crec que en aquests moments hi ha moltes persones amb un nombre de seguidors... Escolta'm, parlem de milions de seguidors a través de les xarxes socials, no? Tu imagina que tu tens 1 milió de seguidors al Twitter, posant.
De fet, com si...
Exacte, sí. Realment, penso que això, més que afavorir-te, et perjudica. I sobretot si tu... Allò et condiciona. A molta gent he vist que li acaba condicionant molt el que diuen les xarxes.
Tu ets llavors, Twitter o no?
Jo no.
No, eh?
Jo no, perquè sé que si jo tingués Twitter estaria totalment condicionat pel que diu la gent. I llavors potser després entraria en un estudi o em posaria davant d'un micròfon i diria coses que jo no penso. Pel simple fet de voler contentar a 4 persones que han dit cosetes i que són 4 persones, en realitat.
Bona.
Però, és molt fotut, això, perquè jo he vist gent que li condiciona molt el tema del que diuen a les xarxes. I que canvien el seu parer, o que canvien... No el seu parer, el seu parer no el canvien. Però el que sí que canvien és el seu discurs. I ho puc arribar a entendre, però és molt perillós.
Em parlaves de l'Espanyol, deies, com tothom sap, en David Balaguer és de l'Espanyol.
Sí, sí.
Encara hi ha gent que et coneix com el de l'Espanyol.
Oh, i tant.
Sí, eh? Molesta això, no?
No. Sempre que hi hagi correcció i respecte, no em molesta. Perquè jo sóc de l'Espanyol i molt orgullós de ser-ho, sóc soci des de fa una pila d'anys, no sé si... Mira, ara fa poc... Mira, en l'època de la pandèmia va fer 25 anys que era soci de l'Espanyol. Per tant, no vaig poder anar a buscar el pin que et donen i tal, que el vaig anar a buscar després. Però molt orgullós. El que passa és que després sí que hi ha hagut en alguns moments de la meva vida... He flaquejat amb aquest tema, també t'ho he de dir. Perquè alguna vegada a mi m'han fotut algun estirabot pel carrer. Alguna vegada m'han dit alguna cosa pel carrer. I una cosa és que tu et digui algú alguna cosa pel que dèiem abans de les xarxes o pel mòbil, que te n'assabentis que algú, no, que han dit alguna cosa de tu, i una altra molt diferent és que t'ho diguin a la cara.
I què?
Pel simple fet de ser d'un equip de futbol. Llavors, hi ha moments on dius... Ai,
patinem aquí.
No, dius, jo que sempre he estat un tio que no me n'he amagat i he donat la cara i que sóc de l'Espanyol i ho dic obertament i cap problema, penses que suposo que també hi ha gent del Barça, ojo, periodistes, que també els hi deu passar, que es troben amb algú de l'Espanyol que també els hi fot algun moc, eh? Però sí, i després també perquè jo tinc un tarannà molt tranquil, sóc molt català, i hi ha un sector de l'afició de l'Espanyol que això no ho tolera. I de vegades he viscut un parell d'escenes molt desagradables que em van fer molt de mal perquè les estàs rebent de persones que són del club al qual tu també segueixes. I dius, però això com pot ser? Simplement perquè tinc una manera de pensar diferent a la teva en molts d'altres aspectes. Saps? Són coses que en alguns moments, quan he tingut 30 o 31 anys, no he entès. Ara en tinc 46 i vas madurant, vas canviant... I hi ha moltes coses que ara te la rellisquen més, però en determinats moments jo reconec que vaig flaquejar. Sí, sí. No me n'amago.
Parlarem de futbol, però en parlarem demà. Després ho
demà?
Direm,
ah,
això.
Ah, sí, és veritat.
Després ho direm, sí. Això, perquè la gent no ho sap, però després ho direm.
Heu fotut molts canvis, eh?
Uns quants.
Home!
Uns quants, 2023,
no, està bé.
Renovació.
S'ha d'anar renovant.
Renovació. Sí. Parlàvem de la faceta de comunicador, de col·laborador d'en David Balaguer. Podem parlar una mica de la d'escriptor, no?
Sí.
És novetat, això, no?
És novetat, però no se'n pot parlar gaire, encara.
Gaire no, però una miqueta.
Ho he consultat, sí, una miqueta, sí.
Què?
Mira, això...
No, mira, com que... Jo no em vull fotre en cap merder, parla tu el que puguis.
No, això és una cosa que fa molts anys vaig començar a fer com uns relats. Anava molt lent, avançant a pas de tortuga, perquè hi ha moltes inseguretats, bueno, moltes històries que tu bé coneixes de mi, i llavors anaves avançant, però molt lentament. Fins que un dia vaig rebre una trucada, bé, no va ser una trucada, inicialment va ser un missatge d'Instagram d'una persona d'una editorial que contactava amb mi per dir-me que m'havia escoltat molt a la ràdio i que pensava que jo podia escriure alguna cosa. I li vaig dir, home, jo de fet estic fent... Tinc un material i tal. Si no arriba a ser per aquesta persona, evidentment aquest material no veu la llum, perquè li vaig enviar aquest material a aquesta persona, li va agradar, i em va dir que en necessitàvem més, i he pogut fer aquest material de més que necessitàvem. Que si aquest missatge no arriba i aquesta proposta no prospera, encara estaríem encallats, no? Vull dir que... I sí, llavors ara al final la cosa ha anat avançant i avançant, i ja està fet, tu.
Ja està fet,
És molt fort, perquè al febrer
16 de febrer.
Que jo no ho sabia, m'ho dit...
Tu no ho sabies? Doncs mira, t'ho diem ara, veus?
És molt bo, això.
El 16 de febrer...
Sí, sí, diu això.
Hi ha el llibre de David Paraguer.
I és molt fort. És una cosa nova que és molt forta i em fa molta il·lusió i també molt de vertigen, però més il·lusió que cap altra cosa. Em fa molta il·lusió.
No sé si es pot dir, però el digestiu de la veritat.
El digestiu de la veritat. 14 relats.
14 relats, eh?
Sí.
Saps què et toca ara, eh?
Què? Ah, sí. Les tietes. Ara, mira, m'havia batit tant amb tu que ja no ho recordava. De debò, eh?
Ja, és que...
Estava...
És que no hi ha dret. Home!
Carme, tot vostre, va.
Carme, va.
Tu et creus que ets un influencer?
Pam. No. No, ni de bon tros.
Pues a mi ho ha sigut un...
Ah, sí? Mica.
Sí. Okay. El que t'he dit abans, jo t'escoltava ja quan les cròniques que veieu després dels divendres amb la Riera...
Sí.
Estava molt d'acord amb moltes... Però també n'hi havia altres que no. Em feies ballar una mica el cap.
D'això es tracta.
I de la teva joventut, perquè fa uns quants anys d'això, perquè en aquell moment jo et veia molt jove.
Sí, home, és que d'això, clar...
És com no tenen filtre.
No, és que és veritat.
Ja no em veus tan jove.
Perdó,
ho sé.
Jo tinc fills molt més grans que tu. I tinc un net de 31 anys. Per tant, imagina't que et veig jove.
No. Home, pensa que allò de la tertúlia del divendres va començar... Crec que era l'any 2011.
No et sé dir segur.
2010 o 2011, ara em balla també aquesta xifra, però clar, estem parlant llavors de 11-12 anys. Estem parlant,
anys, sí.
Clar,
sí.
Vol dir que jo en tenia 34, 33...
No et feia tan gran, et feia més jove encara.
Sí, perquè, sí, en aquella època...
Sembles molt jove, eh?
Sí.
Sí, ara encara us ho semblo?
Sí,
que és de veritat, no va de broma.
Quan és l'edat, i posa't, no ho sembla, sí. Aquest noi, tan jove i tan guapo.
Gràcies.
Sou unes aduladores.
Ai, gràcies. No, però...
No, diem el que sentim.
No.
Digues també.
No, moltes gràcies. No, a veure, allò del divendres sí. Va ser... És una de les etapes bones de la meva vida. Que mira que estava en aquell moment coincidia en el temps amb el hat-trick que va portar aquells moments de flaquejar que us he dit abans per escenes que em vaig trobar. Però hi havia aquest equilibri del tema del divendres que em va donar moltes coses, perquè allò no sé exactament per quin motiu, no sé exactament què va passar, però es va convertir com en un petit fenomen.
Sí.
No se sap per què. Són coses que no s'expliquen. Jo recordo que quan el dia següent es mirava el minut a minut del programa, allò que es fa amb les audiències... Sí. La tertúlia anava com un troi i quan s'acabava, pum, hi havia una davallada d'espectadors. La gent ho seguia, va ser durant un temps. Durant els 8 anys no va anar tan bé sempre. Però els primers 2-3 anys va ser bestial. I llavors, per primera vegada vaig experimentar el que és el que et reconeguin pel carrer, però persones d'edats molt diferents i de tarannàs molt diferents. Des d'una persona de 25 anys... a una senyora de 75, a una nena amb la seva mare... Era una cosa molt forta. I clar, en tinc un gran record perquè jo allà deia moltes coses. Allà hi deia moltes coses, és el que tu dius.
Deies, feia... I més a més, feies, vull dir... Ensenyaves, feies coses...
Rares.
Digue-ho. Sí.
Pots dir-ho.
Sí, feies coses rares.
Sí, sí.
Exacte, vull dir...
En recordes alguna?
No, ara en aquell moment no, de veritat. No estava preparada per això, no. Però havies fet, vull dir, experiments.
Sí, fèiem... Havíem fet moltes coses. Ara, veus, jo tampoc... És una altra de les coses que té el tema aquest, de la professió, que després fas les coses i és com una fàbrica, això.
Llàstima,
això... Ho vas fent i el que has fet fa 2 dies ja no ho recordes.
Això no entra...
Segurament amb la caravana.
No entra amb el teu llibre aquest que has escrit?
No, però en aquest llibre segurament, si te'l llegeixes, hi podràs trobar coses d'aquella època. Coses d'aquella època, perquè al final són... Allà el que feien era... Feien moltes reflexions sobre la vida, sobre l'amor, sobre les coses quotidianes, que una mica és el que fem també aquí els dimecres a la caravana. Bé, és el que a mi sempre m'ha agradat fer, no? Buscar una mica el tema del soterrani humà.
Aquí està.
Ja hi som. És veritat.
David, una cosa. Ara em deies, o ens deies, vaja, ens explicaves que a partir de divendres la gent et comença a reconèixer pel carrer. Cosa que no em crec del tot, però vaja, et coneix més gent, t'ho compro.
Sí.
Val. Com vius aquesta transició?
Home, em va... O sigui, em va impactar, d'entrada. O sigui, el primer dia que algú em diu alguna cosa pel carrer o en un lloc on hi havia molta gent, va ser, ho recordo, al camp de l'Espanyol, quan l'Espanyol jugava a l'Estadi Olímpic.
Quan jugava encara, clar, bé, perquè... vols dir.
Bé, bueno, gran època aquella de l'Estadi
Olímpic. Sí, home.
I allà jugava l'Espanyol i jo pensava, clar, algun dia, indefectiblement, algun dia algú em dirà alguna cosa. I arriba un dia que se t'acosta un tio i et diu, sí, tu ets el David. I a partir d'aquell dia és com allò que jo dic sempre de la teoria dels secrets. Que si tu li expliques un secret a una persona, després ell li explicarà a dues persones... Que es va multiplicant per dos. Sí. 2 per 2, 4; 4 per 2, 8; 8 per 2... I al final arriba un moment que és... I això és el que va passar. Després, 2 per 2, 4; 4 per 2, 8... Un dia vas a una discoteca i, hòstia, et ve la gent. I llavors, després, a partir del divendres, encara es va incrementar més. Sí, sí. Sí. I quan anaves als... Té un punt que, com que la majoria de persones, a l'estil Carme, et diuen coses bones...
Gràcies.
Ah, home, doncs llavors això t'encanta. Clar, perquè...
T'has de posar filtre?
Sí, una mica.
Sí, eh?
Una mica, però... Sí, però sempre... Jo sempre, sempre he estat una persona, en aquest sentit, molt... molt educada amb tothom, jo. Perquè sóc així de, també de naixement, eh? Però recordo que potser doncs, t'ha vingut algú algun dia que tu estàs malament per algun motiu. Tant pot ser un motiu físic que et trobis malament o que t'hagi passat alguna cosa que estàs fotut i que, no, que aquell dia potser no et ve de gust parlar amb ningú. I et ve algú a parlar i sempre tinc 10 minuts per una persona. És que no... Això m'agrada, perquè crec que també, sincerament... Home, evidentment, si fos un mega famós d'aquests, que cada dia... No, això és diferent, eh? Però crec que forma part de la nostra professió, també. Home, si tu vols sortir als mitjans, vols escriure llibres, vols parlar per un micròfon i que la gent t'escolti, vols sortir a la tele, doncs, home, forma part de la teva professió que et vingui algú i parlis una estona amb ell. De la mateixa manera que has d'encaixar també, encara que costi algun estirabot que deia abans.
Sí, sí, sí.
Però sí, sí.
Consolva.
Consolva, va, tu.
Sí. Mira, jo tinc una curiositat.
Sí.
A veure, tu ets de... Bueno, sabem que és perico.
Sí.
I aquí tenim la Carme.
Barcelonista. Sí. Acèrrima.
Sí. És senadora.
Calla.
Des de molt joveneta, li ve de família. En el teu cas, també ha estat així? Et ve de família? O ha estat ja tu una decisió pensada per vocació, bueno, perquè l'equip...
Ve de família. Ve de família a través del meu pare. O sigui, al final les coses funcionen d'aquesta manera. El meu pare un dia em va portar al camp de l'Espanyol, a mi i als meus cosins, ho recordo, i llavors tu t'asseus allà... No ho sé, ja és aquella... Sempre ho dic, no?, l'olor de la gespa, que això en un altre camp de futbol també sentiries aquella olor de la gespa, eh? Però vas al camp de l'Espanyol i l'olor de la gespa... En aquella època es fumaven molts puros, l'olor del puro... Em van comprar uns caramels allà i el recordo... Per... No, és com una sèrie de records...
Sí, quina edat tenies?
Ja estàs atrapat.
Te'n recordes quina edat tenies?
Sí, devia ser petit, devia tenir 7, 8 anys. Va ser vaig anar a veure un Espanyol Unión Deportiva a Les Palmes.
Home...
Atenció, eh? Partidàs. No recordo el resultat, però sí, llavors ja et quedes allà atrapat. Si m'haguessin portat a un altre camp de futbol, el del Barça, el del Girona, les coses haurien pogut ser diferents, funciona així. Després també hi ha gent, atenció, que després es canvia d'equip als 10 o 11 anys, però crec que arriba un moment, a partir dels 14-15, ja està.
I ets fidel,
no? Ja no et pots canviar d'equip.
Eva.
Quina és la major motivació de la teva feina i, a més, què esperes de l'audiència, de la teva gent que t'escolta?
No, la major motivació per mi és poder compartir els meus pensaments i reflexions i el que jo penso i que hi hagi gent que pugui aturar-se a pensar una estona amb el que estic dient. I dir, hòstia, aquest tio el que està dient, doncs és veritat. O sigui, fins i tot poder canviar en alguna ocasió, alguna mentalitat. O sigui, aquest, no? És com una cosa que podria ser també com un objectiu, no? Intentar, amb el que tu expliques, canviar fins i tot alguna mentalitat.
Per tant, una mica d'influencer, que és el que et preguntava la Carme.
No? Jo ho li deia perquè a mi m'ha passat sentir-te alguna cosa i dir, pues, tens raó, m'has fet canviar.
Veus? No, és que, clar, és que pot passar això. I llavors això que deies de l'audiència, de la gent que et veu o que t'escolta i que et segueix, doncs això, que puguis... Pensa que en aquesta vida també nosaltres, la nostra professió, ara segurament estem aquí fent el programa i hi ha persones que ens estan escoltant, que algú està sol a casa seva. O sigui, nosaltres servim per ajudar molt a les persones que se senten soles.
I tant.
Sí, això sembla una tonteria que la
no,
dius,
no,
però és veritat.
Sí, tant.
Sí, et fiques a dintre de la casa dels altres.
Exacte, i fas
companyia. Ràdio,
sí. Ens feu molta companyia.
Sí. Llavors, per això has de ser una persona simpàtica, empàtica, que apassionada. Jo crec que nosaltres, els que ens dediquem a això, Les altres professions també, probablement, però clar, jo parlo de la meva, que és la que conec. Hòstia, som uns apassionats. Som uns apassionats. Llavors, a partir d'aquí, és transmetre tot això a la gent que t'està escoltant.
David, ens queda un minutet. No vull que marxis sense escoltar això.
Ai.
I és que demà, a partir de les 5 de la tarda, a partir de 2 de 6, de fet, ara mira, em corregia Núria Ros i ho feia ben fet, perquè si no... A partir de 6:15 de la tarda, David Balaguer s'estrena a nova secció d'aquesta casa, també, Tertúlia Esportiva.
Correcte.
Què?
Bé, bé.
Demà sereu...
Demà...
T'ho dic així, amb la boca petita. Perquè... Amb la boca petita, eh? Sereu 2 de l'Espanyol, 2 del Barça.
Ah, sí? Sí. Puc saber noms ja, o encara no?
Ja ho veuràs.
Però estan tancats, eh?
Estan tancats. Ah, estan tancadíssims.
Doncs a veure.
Sí, sí, demà, Tertúlia Esportiva aquí.
A veure qui serà el de l'Espanyol.
I cada setmana.
A veure qui serà el de l'Espanyol. Estic encuriosit amb el tema.
Ja que us portareu
alguna
bé.
Pista? Sí, ens portarem bé?
Sí, us portarem molt bé.
Doncs sí, sí, demà farem la secció, no? A la secció de la caravana que fem.
La secció normal.
Les coses quotidianes i tal.
Que ara és una miqueta més.
I farem la
tertúlia esportiva. Que, per cert, es dirà els tribuneros.
Ah.
Perquè mira,
no.
M'ha agradat molt.
No.
M'ha agradat molt.
No.
Tieta, és un plaer, com sempre, que vagi molt bé. Ens tornem a escoltar la propera setmana. David, un plaer.
Gràcies,
demà
que vagi
molt
bé.
Ràdio.
Vagi bé.
Molt de gust.